Infomigdia.
Bon dia, avui és dilluns 9 de gener, arrenquem una nova setmana i nosaltres comencem l'informatiu del migdia amb la Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Molt bon dia.
I ho fem, com sempre, pels titulars. La CUP presenta 15 propostes pels pressupostos de Calella del 2023.
El Partit Cupaire, a través de les xarxes socials, ha publicat les seves 15 propostes pel que fa a les inversions pels pressupostos de Calella d'aquest any.
Els joves de Calella ja poden presentar les seves propostes al pressupost participatiu.
Al participatiu joves, aquells que vulguin dir la seva, hauran de fer propostes que no superin els 5.000 euros i que estiguin relacionades amb l'ocupació, la formació, el lleure i la sanitat, entre d'altres. En total, es disposen de 10.000 per almenys fer realitat dues de les propostes.
Saúl Gordillo, destituït com a director del diari digital Principal.
El digital, que pertany al grup de 8TV, va acomiadar Gordillo després de les denúncies de dues de les seves treballadores per presumptes agressions sexuals durant la celebració de la nit de Nadal.
La xifra d'ingressats per Covid és mínima.
En l'últim mes s'han registrat 8 pacients ingressats per Covid, a 4 a l'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, 3 a l'Hospital Comarcal de Blanes i 1 a l'Hospital Sociosanitari de Lloret.
Pel que fa a la previsió meteorològica, s'espera una setmana estable on no s'esperen precipitacions, amb temperatures mínimes més baixes i amb un temps on predominarà el sol, que farà augmentar les temperatures màximes a les hores centrals de la jornada. La CUP presentarà 15 propostes al pròxim ple municipal en relació amb els pressupostos del 2023 de Calella. Albert Comas, alcaldable del partit per les eleccions del maig, afirma que són propostes adreçades a la gent que més ho necessita i que no impliquen un gran cost econòmic i que, a més, són cabdals per millorar la ciutat.
L'Ajuntament de Calella comença l'any 2023 amb els deures d'aprovar els pressupostos d'aquest mateix any. En relació a aquest fet, la CUP ja ha publicat als seus perfils oficials les seves propostes pel que fa a les inversions, que, segons Albert Comas, és l'únic àmbit com poden incidir. El cap de llista del Partit Cupaire confirma que presentaran les seves propostes al pròxim ple municipal i que per ells són imprescindibles per tal de aprovar els pressupostos, tot i que reconeix que ho veu difícil. Des del partit demanen més cobertura a les persones vulnerables. De fet, consideren que aquestes propostes cabdals per poder tirar endavant els pressupostos. Comas explica en què consisteixen.
Per a les persones que pateixen vulnerabilitats, no? Com podrien ser per persones que viuen al carrer o que tenen moltíssims de problemes, doncs que seria que hi haguessin uns equipaments municipals per a l'higiene personal. És a dir, que poguessin obrir durant unes hores les dutxes del pavelló o que es poguessin obrir durant unes hores les dutxes de la piscina municipal, d'acord? Doncs perquè aquestes persones es puguin anar a dutxar, puguin anar al lavabo.
En aquest àmbit, per la CUP també hauria d'existir un menjador social amb càntering com el que ja existeix a Poblenou, a Pineda. Des del partit consideren que aquestes propostes no tenen cap classe de cost i que només requereixen voluntat política. El manteniment dels edificis públics també ha estat el focus del partit, encapçalat per Albert Comas. Segons declara, l'escola de la Minerva fa anys que necessita una reforma i per això l'han volgut incloure en les seves propostes.
Una proposta que considerem que és importantíssima és que hi hagi un bon manteniment i reformes a l'escola Minerva. Ens vam reunir amb agents de l'escola i ens van comunicar que fa anys que estan demanant que hi hagi unes reformes, fa anys que estan demanant que hi hagi un manteniment adequat i no s'ha portat a terme. Per tant, doncs, demanem, si us plau, d'una vegada per totes, doncs, que hi hagin reformes en els patis, a la cuina, en els lavabos i també en els exteriors de les zones i a les zones colindants amb el pavelló.
La resta de projectes del Partit Cupaire va adreçada a la imatge de Calella com a invertir-hi més en els enjardinats de la ciutat, on veuen que hi ha una mancança. A més, aposten per la municipalització de l'empresa de neteja. Per a la CUP, les seves propostes es poden aconseguir fàcilment i no requereixen, diuen, un gran cost econòmic.
No tenen un gran volum econòmic. Són més de voluntat política, sí, que no pas no tenen un gran cost. Per tant, hem fet aquestes 15 propostes d'un cost molt baix i que creiem que són perfectament assumibles pel govern i perquè tenim ganes de decidir i creiem que són importants i capdals per Calella.
Des del partit consideren que el pressupost presentat per l'equip de govern hi ha dues partides que suposen el 42% del total, com són comprar la planta menys 2 de l'Aldi per la museïtzació del Mujal i la dels contenidors en superfícies soterrats, que veuen que es podrien haver estalviat si s'hagués fet una bona gestió i planificació.
Els calellencs i calellenques d'entre 15 i 30 anys ja poden presentar les seves propostes al pressupost participatiu del 2023. Entre tots es decidirà a què es dediquen els 10.000 euros que des de joventut tenen per aquest pressupost. Han de ser propostes individuals o col·lectives, el cost de les quals no pot superar els 5.000 euros, i han d'estar relacionades amb el treball i l'ocupació, l'habitatge, la formació i l'educació, l'oci, lleure i cultura, i la mobilitat i salut. Tots aquells que vulguin dir la seva tenen fins al 23 de gener per presentar la seva proposta, que es decidirà el 27 de gener en una assemblea oberta a tothom.
Des de l'àrea de joventut, com ja fa anys, tornen a convocar pressupostos participatius amb la finalitat que els joves de Calella proposin activitats a realitzar amb una part del pressupost destinat a joventut en concret. Són 10.000 euros. Podran presentar propostes als ciutadans empadronats a Calella d'entre 15 i 30 anys i tenen temps fins al 23 d'aquest mateix mes. Els projectes no podran superar els 5.000 euros de cost, tot i que es poden presentar d'altres àmbits. Es prioritza que siguin de formació, habitatge, mobilitat, oci i lleure. La regidora de Joventut i Participació, Cindy Rando, ha explicat en què consisteixen.
Les activitats proposades no poden superar els 5.000 euros a cost i s'ha de concretar el màxim possible les propostes per tal de saber si són o no viables, sobretot també que siguin legals. Llavors, aquestes propostes s'han d'incloure en algunes dels àmbits que nosaltres proposem, que són treball i ocupació, habitatge, formació i educació, oci, lleure, cultura i mobilitat i salut.
Per fer-ho, s'hauran d'omplir unes butlletes on consten tots els criteris que s'han de complir per tirar endavant el projecte. Aquestes es podran dipositar des d'avui fins al 23 de gener a l'Espai Jove, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, a la Biblioteca de Can Salvador de la Plaça i altres tres centres d'educació secundària de la ciutat. Enguany també es podrà fer de manera telemàtica al web de l'Ajuntament. Només es pot presentar una butlleta per persona, grup o entitat. I com és costum, per impulsar que els joves presentin els seus projectes i promoure la participació ciutadana, els dies 17, 18, 19 i 20 de gener es faran tallers a tots els instituts perquè presentin les seves propostes. Les que s'ajustin a les condicions es portaran a votació.
Realitzarem tallers als instituts durant 4 dies, si no vaig errada. El dia 17, 18, 19 i 20 farem sessions a quart d'ESO dels tres centres d'educació secundària perquè també ells facin dinàmiques i puguin presentar propostes.
L'assemblea on totes les propostes acceptades es discutiran i passaran a votació se celebrarà el 27 de gener a la tarda a l'Espai Jove. Tots aquells que vulguin que el seu projecte passi a votació hauran d'estar presents i defensar el seu projecte.
Realitzarem l'assemblea d'elecció de les propostes el dia 27 de gener a la tarda. Una vegada presentes la proposta, si tu vols que aquella proposta doncs, passi a votació, és imprescindible que vinguis a l'assemblea i la defensis. I aleshores serà tinguda en compte i es podrà realitzar la votació.
L'any passat ja va haver-hi dues propostes guanyadores que es van celebrar al Calella Music Festival i la segona edició del torneig de vòlei femení Femvòlei.
Saúl Gordillo ja no exercirà més com a director del diari digital principal. El grup 8TV, propietari del mitjà, va anunciar dijous la destitució de l'exdirector de Catalunya Ràdio després que dues treballadores del diari el denunciessin per presumptes agressions sexuals durant la nit del sopar d'empresa a la Sala Apolo de Barcelona l'1 de desembre.
Que en tot va sortir a la llum pel diari Ara, Nicola Pedrozzi, president del grup 8TV, a qui pertany al diari principal, va decidir apartar Gordillo amb un permís retribuït de 2 dies mentre s'esclarien els fets. A la vegada es va activar el protocol contra les agressions dins la companyia i es va contractar un perfil extern per garantir l'acompanyament professional a totes les parts implicades. Finalment, arran d'aquestes dues denúncies contra Saúl Gordillo, dues de treballadores per presumptes agressions sexuals sexuals, el grup 8TV ha decidit acomiadar el periodista calellenc. La primera denúncia contra el ja exdirector del Principal la va fer pública el diari Ara, el 21 de desembre del passat 2022. L'agressió denunciada s'hauria produït durant el sopar d'empresa a l'interior de la discoteca Apolo mentre demanaven una copa. La jove va patir un atac d'ansietat i va necessitar assistència psicològica tal com recull la denúncia. El 22 de desembre va declarar la comissaria del districte de Sant Martí de Barcelona, imputat pels Mossos d'Esquadra per aquesta primera denúncia, amb tot, va quedar en llibertat després de declarar que anava molt begut i que no recordava res. Només un dia després, la SER Catalunya va fer pública una segona denúncia, també d'una treballadora. Finalment, Saúl Gordillo ha estat acomiadat i ja no exercirà com a director del mitjà.
Segons informa la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, en l'actualització que fa cada primer dijous de mes de les dades Covid, actualment hi ha 8 pacients ingressats per Covid-19 als hospitals de la corporació, 20 persones menys que l'1 de desembre. Amb tot, s'han comptabilitzat 7 defuncions.
Als hospitals a Calella i Blanes actualment hi ha 8 pacients ingressats per positiu per coronavirus. Són 20 menys que fa un mes, per la qual cosa la pressió hospitalària ara mateix és mínima, segons informa la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. A l'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella s'han registrat 26 ingressos i 20 altes, 12 de les quals ja han estat negatives, però que continuen ingressats al centre. També s'han contabilitzat 4 defuncions, això en el darrer mes, en els últims 30 dies. Pel que fa a l'Hospital Sociosanitari de Calella, respecte a l'últim recompte, s'han registrat 12 ingressos i 23 altes, 22 de les quals han estat d'usuaris que ja han donat negatiu però que continuen al centre. A hores d'ara no hi ha cap cas positiu. A l'Hospital de Blanes són 20 els casos de Covid que s'han registrat i 22 altes, 9 de les quals han estat pacients que ja han negativitzat però que continuen al centre hospitalari. S'han comptabilitzat també 2 defuncions. En el cas de l'Hospital Asil Sant Jaume hi va haver 8 casos positius, tots ells han negativitzat i, per tant, no hi ha cap cas. A l'Hospital Sociosanitari de Lloret de Mar hi ha hagut 29 ingressos i 27 altes. Tots ells han donat negatiu i s'ha registrat també una defunció. Actualment, la part positiva és que no hi ha cap professional positiu per Covid-19 a la corporació.
Més notícies d'àmbit comarcal. Un accident a la C-32 a Sant Pol de Mar deixa diversos ferits. Dissabte a la tarda es va produir un accident de trànsit a la C-32 a Sant Pol de Mar. 3 vehicles es van veure implicats en la col·lisió que va deixar diversos ferits, cap d'ells de gravetat, segons van informar els bombers de la Generalitat. Un dels cotxes afectats es va incendiar, per la qual cosa els bombers van haver d'activar 4 dotacions. Durant una estona la carretera va quedar tallada completament, però es va obrir una via en sentit sud cap a Barcelona per seguir circulant. Mor un vianant atropellat a Malgrat de Mar. Els fets van succeir divendres, dia de Reis, a primera hora del matí a la carretera BB-6001 a Malgrat de Mar. Segons el Servei Català de Trànsit, un turisme va atropellar una persona que es trobava al mig de la calçada. El vianant va morir i la conductora va resultar ferida greu, per la qual cosa va ser traslladada a l'Hospital de Blanes. Amb aquesta ja són 3 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Renfe comença a retornar les fiances dels abonaments gratuïts. Renfe ha començat avui a retornar la fiança d'aquests abonaments gratuïts de Rodalies i mitja distància que es van poder adquirir durant el 2022. Així doncs, els més de 750.000 usuaris que van sol·licitar un títol rebran els diners, 10 euros en el cas de Rodalies i 20 en el cas de mitja distància. Les persones que van pagar amb targeta de crèdit rebran la fiança de manera automàtica al seu compte, mentre que els que ho van fer en efectiu hauran d'adreçar-se als punts de venda de les estacions a partir del 15 d'aquest mateix mes per rebre els diners, cal haver fet un mínim de 16 viatges entre l'1 de setembre i el 31 de desembre de l'any passat. S'amplia la freqüència d'abusos entre Tordera i Barcelona. La L621 entre Tordera, Blanes, Barcelona incorpora noves expedicions per sentit. Per tant, afegeix noves hores. Actualment hi haurà fins a 9 rutes diàries per cada sentit. Aquestes noves línies poden ser substitutòries del servei de Rodalies i, per tant, augmentar l'oferta de transport públic cap a Barcelona. A Tordera fa parada a la plaça Lluís Companys, al Camí Ral i a la carretera Nacional 2 amb Cruïlla-Montserrat. Les següents parades ja són a Blanes. El bus enllaça directament amb l'estació de la Sagrera de Barcelona i l'estació de Fabra i Puig, i el trajecte té una durada d'una hora i mitja. I ara donem pas als esports amb Badó i Chart.
Donem un cop d'ull als resultats dels nostres primers equips d'aquest darrer cap de setmana, primera jornada del 2023, i hem de dir que només ha començat la Lliga del Futbol. El Club de Futbol Calella ha començat amb mal peu el 2023, ja que va perdre al camp de la penya barcelonista Barcino per 3-0. Els calellencs ja perdien 2-0 al minut 6. A partir d'aquí, els nostres van intentar reaccionar, però no ho van poder fer. La mitja part es va acabar amb aquest mateix resultat. A la represa, els calellencs ho van seguir intentant i, finalment, amb una contra, els locals van acabar marcant el tercer i definitiu gol. D'aquesta manera, el Club de Futbol Calella baixa de la segona a la tercera posició en aquesta primera jornada del 2023. I Calella va ser l'escenari un any més del 19è torneig de Reis Quart Memorial Josep Maria Lloberes de Villes Catalanes. Hi varen participar un total de 24 equips, 15 d'ells federats i 9 de no federats. La competició es va dividir en aquestes dues categories. Els primers classificats pel que fa als federats va ser Calella Marxa Torretes i el primer classificat dels no federats va ser l'Esplai Calella B. S'ha de dir també que Ràdio Calella Televisió hi va participar amb un equip.
Net i Polit us ofereix el temps.
Entrem a la recta final del programa, moment que dediquem a conèixer la previsió meteorològica de la mà del nostre home del temps, Quim Serra. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Deixem enrere unes festes de Nadal, de Cap d'Any i de Reis, marcades sobretot per la bonança tèrmica i per l'estabilitat, per la monotonia, per un temps que no és gens propi d'aquestes dates. I de moment, malgrat ahir vam tenir un petit canvi amb alguns núvols més i amb alguna petita precipitació, en conjunt aquesta setmana serà tranquil·la, serà estable al llarg dels pròxims dies. De moment, de precipitacions no se n'esperen. Potser cap a principis de la setmana vinent el temps vulgui canviar, però fins aleshores continuarem parlant de bonança, amb temperatures relativament agradables al migdia, les mínimes una mica més baixes, tot i que tornarien a pujar de cara a dimecres dijous, i tot això amb un temps força tranquil. De fet, avui, domini del sol, amb alguns núvols alts, poc importants, vents fluixos, i la mar estarà una mica remenada. Hi haurà una mica de mar de fons, una mar de fons que ens acompanyarà durant bona part del dia. Temperatures avui una mica més altes a les hores centrals de la jornada. De cara a demà, les temperatures màximes es mantindran semblants a les d'avui. Les mínimes poden baixar una mica en una nova jornada de temps estable, de sol i de vents fluixos, com molt lleugerament moderats a la tarda de component sud-oest. La situació marítima una mica més tranquil·la, tot i que a la tarda doncs, tindrem aquest marejol amb mar de fons que ens acompanyarà durant pràcticament doncs, tota la tarda, com dèiem. Pel que fa a dimecres, poques novetats. En general, continuarem amb un temps tranquil. Al matí més sol, a la tarda apareixeran núvols alts i mitjans que podran arribar a mig tapar el cel, però sense arribar a deixar precipitacions. Això sí, les temperatures dimecres de nit es mantindran, però les màximes pujaran. Pujaran fins a valors de 18 o 19 graus, fins i tot. Per tant, continuarem una mica en la línia d'aquestes últimes setmanes, és a dir, amb temperatures per sobre del que hauríem de tenir, sobretot a les hores centrals del dia, i amb un temps ben estable, amb aquesta sequera que fa molts mesos que ens acompanya i que, de moment, sembla que no voldrà minvar. Ben al contrari, es mantindrà o fins i tot s'accentuarà una miqueta. Ja ho veurem si de cara a principis de la setmana vinent ens arriba un canvi de temps que està previst ara per ara, i això doncs, implicaria una clara davallada de temperatura i també alguns xàfecs o fins i tot algunes tempestes. Tot això, però, ja ho anirem concretant els pròxims dies.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Netipulí, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per a l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Netipulí, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Netipulí.
Acabem l'informatiu del migdia d'avui. Abans, però, recordar que podem sentir la Naomi Esteve avui a partir de les 4 en directe a l'Ona Maresma. Què tindrem avui, Naomi?
Doncs bé, avui ens visita un grup jove de rock català que lluita per aconseguir fer-se un lloc. Som el Size Band, aquí avui doncs entrevistarem a l'Ona Maresma des de Premià i els coneixerem una miqueta més i a veure si els convencem perquè ens toquin en directe. També parlarem de l'agenda setmanal amb totes les activitats. Ara un cop deixem les festes nadalenques, doncs endinsarem en ja les activitats més rutinàries de cada setmana. Parlarem també d'alimentació amb la Txell Rubio, també deixant enrere aquestes festes nadalenques amb plats més saludables. I parlarem de Racing, en aquest cas, amb el grup Slot de Palafolls. I, com sempre, com ja es costuma els dilluns, acabarem amb la tertúlia esportiva.
Molt bé, tot plegat avui a partir de les 4. Ara sí, ens acomiadem. Recordin que si volen mantenir-se informats ho poden fer a través del nostre portal web www.radiocalellatv.cat. Gràcies a la Naomi un dia més i a Jordi Terma, el nostre tècnic als controls. Us ha parlat en Jorge Enríquez. Nosaltres tornem demà puntuals a partir de la 1. Moltes gràcies per escoltar-nos un dia més.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.